Heu de saber que avui, dia de Sant Llorenç, fa 680 anys que el navegant mallorquí Jaume Ferrer va partir amb una nau del port de Mallorca per anar al riu de l'O, que ara coneixem com el Senegal.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Són les 5 i 5, encetam ja la tercera i darrera hora de Tèntol. Continuen amarga cifra el control tècnic. I avui ho volem fer amb la companyia del filòleg santanyiner Cosme Aguiló, que ens explicarà més la història d'aquest navegant mallorquí, Jaume Ferrer, que partia avui fa 680 anys des del port de Mallorca, és a dir, des del port de Palma, cap al riu de l'O, al Senegal.
Sempre diferents, que canvin els elements, trobar-me dins un no-res i veure el temps com passa molt més lentament, assaborint eternament el món que hi ha al darrere. Vull conèixer tots els grans secrets que amaguen llocs i tanta gent, percebre les olors d'ambient i sentir el vent. Empenya una mica més les ganes de seguir creixent, voltant, obrint la ment. Tu, navegant pel món, omplo d'aire el cos i la força torna una vegada més. Sóc cercador de llocs, emigrant de tot, ànima que vol enmig de sensacions. Navegant pel món, omplo d'aire el cos i la força torna una vegada més. Sóc cercador de llocs, emigrant de tot, ànima que vol enmig de sensacions.
Una figura i una gesta que no prou reconeguda i que hem pogut recordar aquest dia gràcies a un article que n'ha fet el filòleg santanyiner Cosme Aguiló. A la Llotja de Palma hi ha una estàtua a la plaça de les Drassanes i també un carrer dedicat a aquest navegant mallorquí de mitjan segle XIV que ara volen conèixer millor.
En profunditat.
I d'avui dia, Sant Llorenç, però de fa 680 anys, a partir del port de Palma, aquest navegant mallorquí, en Jaume Ferrer, cap al riu de l'Oi. En volem parlar amb Cosme Aguiló. Com estàs? Ben retrobat atent al Cosme.
Ei, com va?
Bé.
Beníssim.
Xerram d'una figura, d'una gesta que a Pontura no és prou coneguda. Tenim una estàtua, com dèiem, a la plaça de les Drassanes, de Ciutat, també un carrer dedicat a en Jaume Ferrer. Però qui era i com d'important va ser aquesta gesta?
Aquesta gesta és important perquè se sol donar com a descobridor del cap de Bojedón en Gil Anes, portuguès. Però resulta que molt abans hi havia anat en Jaume Ferrer, abans que ell i abans que els castellans. No abans que els italians. Germán Vivaldi hi havien anat abans, però se va perdre la seva nau, com se deia perdre en Jaume Ferrer també. No se tenen notícies de com va finalitzar. Però què sabem d'aquesta aventura? Doncs sabem per l'Atlas de Creus, que és Abraham, que es guarda a la Biblioteca Nacional de França, i és un regal que va fer el primogènit de Pere el Cerimoniós, Joan I, el seu cosí Carles VI, quan va ser coronat rei de França. Mm. Per tant, és un atlas que és ben seu, vull dir, no és una obra repinyada a un altre país, és ben seu, i és una joia cartogràfica immillorable. És el millor atlas que se conserva del Mediterrani. I allà, a baix de les Canàries, a prop del Cap Bojador, hi ha una nau dibuixada amb una vela i quatre tripulants i una inscripció que diu... Se sent molta música, no? Quasi...
Baixarem la música, idò, sí. La sintonia que tenim nosaltres la sentim de fons, bastant fluixa, però aventura per telèfon se sent més forta.
Sí, aquí estava molt forta.
La llevarem, idò.
Diu, aquesta inscripció diu, Partic Luché. Sí. Penseu que cita memòria, estic aturat a una carretera. Partic Luché, d'en Jacques Maferrer, per anar al riu de l'O, el jorn de Sant Llorenç, i fo a 10 d'agost de 1346. Havien passat 30 anys o 29 d'aquesta cosa extraordinària i no sé si d'haver l'any 1413, 6 anys de l'avinguda de Sant Vicent Ferrer a Mallorca, una carta nàutica feta per Samuel Corcós, que ara ja no es deia Samuel Corcós perquè l'any 1391 s'assalt el tall jueu de Mallorca, el havien obligat a batejar-se com amb el nom de Macià de Vila d'Estés, que era Macià de Vila d'Estés era un personatge important de Nolf de Pròxida. Aleshores, en Macià de Vila d'Estés també du aquesta mateixa nau dibuixada d'una altra manera. Se diu que sense tripulants, però no es ve. Una anàlisi detallada, sabeu que en el castell de Popa hi ha un qui devia ser capità o el que fos. Bé, l'inscripció de la carta d'en Macià de Vila d'Estés no és tan legible com la de Sales Català atribuït a Cresques Abraham i Jafudà Cresques. Però diu més o menys la mateixa cosa. El pot que se pot entreveure i llegir bé. Hi va anar amb un uixer. Un uixer no devia ser la nau més adient per navegar per dins l'Atlàntic. I clar, el riu de l'O, per què era interessant el riu d'O, que ara és el Senegal? Era interessant perquè no, per cercar una ruta alternativa a la de la Índia, és a dir, doblegant el cap de Bona Esperança, el cap de les Tormentes, però, clar, no va arribar tant enfora, segur. Ho tenia una altra cosa interessant, aquesta terra. El riu Senegal duia partícules d'O. Però també a la costa de davant de lo que són les Illes Canàries, també hi havia molt d'orifans, orifans, elefants. I això feia que hi hagués molt d'ivori, que era una matèria també molt cercada.
És a dir...
Això... Sí, digues.
Que aquest uixer anava a la recerca d'O o d'ivori.
D'O o d'ivori, però
segons l'objectiu...
També de trobar una ruta alternativa. En Jaume Ferrer ja havia creuat l'estret de Gibraltar en altres ocasions. Penseu que totes les cartes nàutiques d'aquesta època són molt perfectes pel que fa al litoral mediterrani, Itàlia, el nord d'Àfrica, la Mar Negra, fins i tot el mar d'Azov. Però són molt imperfectes cap al nord. Cap al nord no hi anaven tan freqüentment, però ell ja havia anat a Flandes i possiblement a Anglaterra. I comerciaven també amb aquesta part d'Europa, però no en tanta freqüència com amb el nord d'Àfrica, amb les costes italianes. Pensava que totes les cartes nàutiques tenen molt de topònims italians o nord-africans adaptats a la llengua catalana que es parlava llavors.
Sí.
El català d'aquella època.
Clar, idees, Cosme, que sempre s'ha atribuït als portuguesos, al descobriment del Cap Bojador.
Sí.
Clar, i ell, en Jaume Ferrer, hi hauria anat dècades abans.
Dècades abans, sí, sí, sí. És una... Clar, això hagués passat a un país, ja he dit, d'autoestima un poc més elevada, d'això en món ne farien grossos. És que hi ha motiu per fer... Penseu que som a 1346.
1346.
Sí, tots junts se coneixien les dues illes orientals de les Canàries. Hi ha mapes que només duen Lanzarote i Fuerteventura. Com a detall curiós, te diré, la carta primera, feta a Mallorca, d'un personatge que devia ser d'origen itàlic, com era Angelino Dulcetti, que de vegades apareix com a Dolcet i com a Dalorto, és a dir, noms no ballaven un poc. En aquesta carta i a cartes següents, la Isla de Lobos, que és l'illa que hi ha entre Lanzarote i Fuerteventura, que es deu ser un nom, una colònia esplèndida que hi havia de vell marín, que varen ser exterminats per la seva pell. Aquests mapes li posen Insula de Liveji Marini, o Liveji Marín. Totes les cartes que he consultat d'aquesta època posen això. És a dir, des vell marí, tal com ho deim ara, amb grafia italianitzant, perquè en Dalorto devia ser. De fet, en Jaume Ferrer era d'una família genovesa establerta a Mallorca, com va demostrar el pare Llompart, a finals del segle XIII, crec que era. Mm-hmm. Però eren genovesos, se sap el nom de la seva mare i de son pare, en fi.
Clar, sabem que... Però... Sí, sí, digues, Cosme.
No se sap el final de la seva aventura. Possiblement no va tornar, la mà el s'ha de menjar. Però sí? Bé, el fet que tingués aquest coratge d'endinsar-se cap al món desconegut, més enllà de les columnes d'Hèrcules, cap a l'oceà tenebrós, això és una, en aquella època, bé, ho recorden, es Jafudà Cresques i Cresques Abraham, i ho recorda Macià de Viladestès, que al cap i la fi era un aprenent del seu taller, va ser deixable d'en Jafudà Cresques.
Mm-hmm. Clar.
Però vull dir que això va quedar dins la memòria col·lectiva. Un viatge importantíssim per aquella època.
Importantíssim, una gesta descomunal. Avui fa 680 anys que partia en Jaume Ferrer. Clar, sabem que va passar per Cap Bojador. No sabem fins on va arribar.
Al
final. Però sabem fins on hi ha rastre.
Sí, no vol dir que qualsevol dia no pugui sortir dins un arxiu. És una llàstima que el pare Llompart no s'hagi investigant, perquè va trobar moltes notícies dels il·luminadors de mapes d'aquella època. Això de parlar d'escola mallorquina de cartografia està desmuntat. Eren uns grans artistes, això sí. I n'hi havia que eren jueus, i n'hi havia que eren jueus conversos, i n'hi havia que eren cristians de natura, com en Soler, per exemple, que se conserva també a París, una carta nàutica esplèndida d'en Soler, un poc espanyada per la part de migjorn, però que també d'unes llegendes i unes coses. Bé, jo ara estic un poc en les llegendes de Sadler de Cresques Abraham, que du... No me fiquen en sos topònim, perquè n'hi ha 2.200, però sí en les llegendes, que n'hi ha una setantena. No ho puc explicar tot, però hi ha coses autènticament meravelloses, increïbles, que a més eren falses, però que tenen una raó de ser. I això és el que intentaré explicar a través d'una xerrada que faré a l'Institut d'Estudis Catalans de 8 de setembre,
sí.
I després la farem a Santanyí i en els pobles de Mallorca que estiguin interessats en conèixer, doncs, el que és la joia cartogràfica més espectacular que conserva la Biblioteca Nacional de França. És una joia increïble quan un la mira en profunditat. I la llengua d'esquivar, transcriure totes aquelles llegendes a damunt sales, dona molt de si. Hi ha coses que segurament ningú mai ha advertit, tot i que està molt estudiat. Mm-hmm. Jo crec que podré aportar qualque cosa tan nova.
I pots aportar qualque cosa, una petita joia, ara per fer una mica d'avançament d'aquestes xerrades que faràs?
Bé, no vos puc dir que Sadler d'en Cresset s'inspira molt en so d'en Dall'Orto i ho van seguint altres atles, però la font de tot això, no ho dic jo, va dir altra gent, i és cert, són els textos ptolemaics, els textos de Plini el Vell, de Sant Isidor, per exemple, també hi ha viatges de Marco Polo. I clar, com més enfora te fas de la Mediterrània, més són les coses desconegudes i les coses fantàstiques que es diuen d'aquests indrets tan llunyans, perquè allò eren el confín del món. Sí. I bé, hi ha coses tan meravelloses i tan increïbles que, de fet, són falses, però he anat a cercar l'origen d'aquesta falsedat on és i crec que he trobat algunes coses. Això de que, per exemple, que Mahoma està a l'aire, això ja ho diu una rondalla mallorquina. Això no som tampoc el primer que va vist, però hi ha més coses. Ja en parlarem quan ho tingui un poc més esbrinat tot, però aquesta projecció d'imatges de Sales, juntament amb mostrant o fent, posant la lupa damunt determinats aspectes de l'escriptura o de les coses que s'hi diuen, de les Illes Canàries, per exemple, hi ha un text llarguíssim, d'Invernia, que posa Invernia amb una N sortida per dilació de la nasal, quan era Hibernia, és el nom que donaven els romans a Irlanda. Doncs allò que es diu d'Irlanda, que són coses fantàstiques. Mm. I no és el monstre del llac Ness, però quasi.
Mm. Per bé, tant, de cara a dia d'avui de setembre ja en parlarem, de quan estigui més embastada aquesta presentació, aquesta xerrada.
Això és una primícia que l'he de fer a l'Institut d'Estudis Catalans. Mm. I no he de començar jo ara a divulgar tot el que diré.
No, evidentment,
ja,
no s'ha de fer aquesta primícia a IB3 Ràdio, no.
No.
En parlarem aleshores, però tornem...
Quan s'hagi fet allà, sí. El que vulgueu.
Perfecte, perfecte, sí. Tornem una mica en Jaume Ferrer. En Jaume Ferrer, clar, com era aquest... Sabem com era aquest uixer, com era aquesta nau, si l'acompanyava molta gent, si no...
Bé, un uixer era una nau per transportar... Jo te puc... Mira, perquè casualment tenc el mòbil i encara que estic aturat aquí, supos que tenc cobertura, te puc llegir. A veure...
Estàvem en conversa amb en Cosme Aguiló, parlant d'aquesta figura que avui fa 180 anys del navegant mallorquí Jaume Ferrer, que partia del port de Ciutat, del port de Mallorca, per anar cap al riu de l'O, el que és el Senegal, en una de les gestes més importants, que ara demanarem també per això, clar, d'aquesta figura en tenim una estàtua a la plaça de les Drassanes i també un carrer, no sé si... En més ocasions s'ha reivindicat aquesta figura, com ha fet aquest dies en Cosme Aguiló a un article que ha publicat en el Diari de Mallorca i que per això ara estem en conversa amb ell. Has trobat aquesta informació, Cosme?
Sí, mira, a la segona secció del DCBB, curiosament, el diccionari de l'Institut no tenim la paraula uixer registrada en aquest sentit de nau medieval. Aquí diu, el Covemall diu, nau que portava castell d'armes a proa i a popa i que servia principalment per al transport de tropes i de cavalleria. I posa aquest exemple. Isqué l'ouxer d'en Jacques Ferrer per anar al riu de l'O. Està mal transcrit, això,
Clar, posa Jacques.
Això està agafat del diccionari Guiló i no està ben transcrit, Ho deien agafades les obres dels francesos que havien... utilitzat sales d'en Cresques Abraham. Bé, llavors hi ha més informació d'en Pere IV, en fi, d'aquest tipus de nau. Però no sé, això hi deu a qualcú que ha estudiat la tipologia de les naus medievals. Mm. Vos puc dir que la toponímia de les Balears, que surten, a lo millor, no us he dit de memòria, 30 tipus de naus, no surt uixer. Surten naus com la Jetia, com Balandra, com Coca, com ja, la Tarida, a Eivissa. Surten naus de, molta, de moltes castes, però no surt uixer.
I recapitulant una mica, Cosme, a quantes cartes nàutiques o quant d'ales se plasma aquesta gesta d'en Jaume Ferrer?
Només a dos, però sí. La qüestió de sa, de, i de, del Senegal i, de, i dels orifans surt també més tard a la carta d'en Macià de Viladestés. En Macià de Viladestés era un jueu barceloní que se va establir a pens a la parròquia de Santa Creu. He sabut aquest dia llegint, no sé ara on he llegit, que està enterrat a una esglesieta de Palma on enterraven els conversos, prop d'allà on tenia en Cresques Abraham el seu obrador, que era l'Almudaina de Gomara, el temple. Sí. I doi, allà a l'església de Sant Nicolau hi ha una capelleta de Nostra Senyora de Gràcia, que enterraven els conversos. En Macià... En Viladestén, no. En Gabriel de Vallseca.
Sí.
En Gabriel de Vallseca, que té la carta nàutica estudiada perfectament per en Ramon Pujades i Bataller, una obra magna, i que està conservada en el Museu Marítim de Barcelona. En Gabriel de Vallseca, descendent de jueus barcelonins, establerts a Mallorca, està enterrat en aquesta parròquia de Nostra Senyora de Gràcia, adjacent a l'església, m'han dit avui, de Sant Nicolau. Del Socors, perdó.
Del Socors.
Del Socors. Sant Nicolau hi viu els meus avantpassats, en el segle XVIII.
Idò, i Cosme, clar, ara tenim aquest article que has fet aquest dies d'en Jaume Ferrer, d'aquests 680 anys que fa avui que partia, en el Diari de Mallorca el podem llegir, tenim una estàtua, un carrer...
La Magrat, Magrat només per donar a conèixer un poc la gesta, no... No poden dir tampoc gaire coses d'aquest home.
Clar,
no?
A banda d'això, de l'estàtua que hi ha a Drassanes i d'Esquerrer, se l'ha reivindicat gaire més?
Jo no ho conec, igual que en Cresques Abraham. Jo no sé si té aquest carrer dedicat a Palma, en Jafudar Cresques. Sí? Qui en té? En Jafudar Cresques. Hi ha una anècdota curiosa per posar un pot de sal a l'entrevista.
Sí.
Quan jo la vaig publicar un llibre d'anècdotes,
venga,
la va contar un amic.
Una miqueta de sal.
Una senyora que va arribar amb un tren d'Inca de Manacor va arribar a Palma i va trobar un grup de soldats i un dels quals era qui em va contar l'anècdota. I va demanar, diu, cerca un carrer de nom molt estrany. Un carrer que se diu una cosa així com a freixures fresques. Cercava el carrer de Jafudar Cresques.
Clar.
I diuen, també me varen contar, que un moment determinat, quan llevaven nom de carrer, si no interessaven, varen dir, i aquesta qui era, na Jafudar Cresques, fent-la femenina. I un va dir, era una xixirbè del rei en Jaume. Va, i doi, aquest carrer el poden deixar, era ben nostre. I no li varen llevar el carrer per ser una mistensada del rei en Jaume, segons el sabut de torn.
Vaja, hi ha anat totes per tot.
Sí,
exacte. I doi, Cosme Guiló, moltes gràcies per recordar aquest navegant mallorquí, en Jaume Ferrer, que avui partia del port de Mallorca, avui fa 680 anys.
80 anys.
Sí, al setembre ja xerrarem d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència que presentaràs a Barcelona.
Molt bé.
Moltes gràcies,
moltes
Cosme.
Moltes gràcies per deixar-me predicar damunt una trona tan important.
Massa bé. Gràcies, eh? I bon estiu. Que vagi bé.
Bon estiu. Adéu.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. als establiments turístics més habituals. Ja que ens trobam en plena temporada turística, avui parlarem dels noms dels principals establiments on ens podem allotjar. El més conegut és l'hotel, que pot tenir d'una a cinc estrelles segons la qualitat i els serveis que ofereix. Si cercam una opció més econòmica, tenim l'hostal i la pensió, amb serveis més bàsics. Per als que volen més independència, una bona opció és l'apartament turístic, que permet disposar d'un espai propi i cuinar com a casa. I si preferim la natura, podem triar un càmping, on ens podem instal·lar amb una tenda, una caravana o una autocaravana. També tenim l'alberg, pensat sobretot per a joves i viatgers amb pressupost ajustat. I també la casa rural, ideal per gaudir de la tranquil·litat. I per als qui cerquen comoditat i tenir-ho tot resolt, hi ha el complex turístic, també conegut amb el manlleu anglès Resort. Finalment, trobam l'hotel apartament, que combina l'allotjament en apartaments amb els serveis d'un hotel. I encara n'hi ha més, però aquests ja ens donen una bona mostra de la riquesa del vocabulari turístic. I terme explicat, terme acabat.
Tento.
IB3 Ràdio és cultura.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tento'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
I en Jaume Bernat, que no és en el MUC.
No és en el MUC. Avui he sacrificat el MUC per a vosaltres, no vos queixareu.
Uau.
Fes joients.
Que és una cadanya.
De fa bastant d'anys. I més, qualque any m'he fet outfit i tot. L'any passat, per exemple, que vaig presentar la tesi doctoral, me vaig fer una corona de llorer, me vaig vestir de romà i vaig triomfar. No?
Devies fer furor.
Havies de celebrar aquesta gran fita.
Tothom m'agafava fuetes de llorer pels escalduns i per fer un bon aguiat.
Per les cuques, també, no?
Exacte. No se'm podien venir que fos de bon de veres, la corona. Però bé, també hem de deixar reposar qualque
any. I enguany has deixat d'anar...
Per Tento'l.
Jo crec que està més per sa calor, Jaume, no diguis mentides.
Bueno, ja sempre s'han dut pistoles d'aigua i s'han refrescat.
Però bueno, avui deu ser grossa, allà. Bé, sí. cada any. Deu ser grossa de festa i deu ser grossa de calor.
Enguany encara no ho fem més de calor, deu ser més complicat.
Sí, on està ben remulls. Jaume Bernat, avui... Sí, Jaume Bernat, avui vens amb una altra viatgera.
Avui venc amb una altra viatgera, una viatgera francesa, na Claude Derven, prolificatora de llibres de viatges, poeta i periodista. L'any 1933 publicà Les Balears, acompanyat de nombroses il·lustracions, que i fou guardonada amb el més prestigiós premi Montyon, que otorgava l'Acadèmia Francesa. La publicació va ser acompanyada d'una guia pràctica, és a dir, un petit fulletó turístic on hi havia recomanacions, tendes, hotels, i a més han d'apuntar que el llibre de Derven va obtenir bones crítiques a Mallorca, ja que l'hotel Bella Vista d'Esport de Pollença, que acabava d'obrir, el va ressenyar favorablement. Va anar tan bé la cosa que fins i tot 19 anys després se va reeditar el llibre, concretament l'any 1952, i aquesta vegada va ser acompanyat de fotografies. Però Derven era una viatgera professional i publicava un gran nombre de llibres dedicats a altres illes, com per exemple Madeira o les Açores o l'Oceà Atlàntic o les illes gregues de la Mediterrània, concreta Rodes, Corfu, Samotràcia o Ítaca.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
I doncs s'havia triat, eh? Avui a Tèntol parlarem de la viatgera francesa Claude Derven, una dona que, a part de viatjar, va fer moltes més coses, no? No és així, Jaume?
Jo mateix, Celestí, tenia el morro molt fin, a Claude Derven, tot i que realment el seu nom era Yvonne Le Bayon, nascuda a Nantes l'any 1898. L'any 1938 es casà amb Armand Guillot, enginyer militar, pel que passà a ser coneguda pel seu veïnat com Madame Guillot. El seu marit fundà el taller de catifes Hang Ken, a l'actual Vietnam. És per aquest motiu que Derven va viure en aquesta antiga colònia francesa on fou un membre activa de la Creu Roja. Però l'any 1945 assassinaren el seu marit com a conseqüència de la guerra d'independència d'Indoxina, que estava a punt d'esclatar. Per aquest motiu, Derven va traslladar-se novament a França i fixar la seva residència habitual a Quiberon, a la Bretanya francesa.
Una regió que és molt present a la seva obra, o no?
Exacte, Derven dedicà nombroses publicacions al paisatge, la història i la cultura del seu entorn més proper, com per exemple la Bretanya, que publicà l'any 1959. Però Derven també va prendre part activa en la protecció del patrimoni. Per exemple, va ser fundadora de Brain Santel, una entitat que se centrava en lluitar per la protecció del patrimoni religiós de la Bretanya francesa.
I de vendria a ser un poc com l'associació Arca, no? Però la francesa, no ho sé. I ara que ja mos has fet 5 cèntims de qui era Claude Derven, que jo no sé francès, no sé si ho he dit bé.
Sempre sonen bé els noms amb altres idiomes, sí, sobretot com en francès. No?
Què mos pot dir, Jaume, del seu viatge a les Illes Balears?
I de mirar-hi arribar a Mallorca l'any 1932. No sabem si va venir acompanyada o tota sola, però el que sí sabem és que el llibre va acompanyat de 15 il·lustracions de Maurice Ivan Gubillon. De Palma destaca algun dels grans monuments, com la Seu, la Llonja, l'Almudaina, però a diferència d'altres viatgers, també s'ha fixat en petits racons de ciutat, com per exemple el monument de Joan Alcover, que enguany se n'ha parlat tant, sí, a la plaça de la Reina. De fet, diu que molt de mans anaven allà al vespre d'amagats una mica a trobar-se. Com us pareix?
A festejar allà? A festejar. Amb en Joan Alcover?
Sí, amb en Joan Alcover. Però diu que no se basaven. No se basaven perquè Palma era una ciutat conservadora i que no se basaven, però que anaven en aquell monument.
Bon lloc.
No sé si heu anat mai, vosaltres, en la nit, a teva banda,
tenint un trobat. No, no.
Fer manetes, no. Passejant qualque vegada hem passat, però...
I de passejant, Claude Derven arriba al Born i destaca un forn on la seva especialitat eren les encimades.
No sé quin.
No ho diu. Diu que era una visita obligada per qualsevol estranger i que, més, ja embolicaven ses catxes en càtser de... Perdona, les encimades en càtser de cartró. Imagineu-vos, l'any 33 ja feien aquelles catxes de cartró. No han canviat tant.
No. Però, clar, el seu itinerari per ciutat no acabava amb aquesta visita en aquest forn, no és així?
Això mateix, Celestí continua pel carrer Colom i després segueix cap al carrer Sant Miquel i destaca abundants esglésies fent referència explícita a Sant Francesc, Sant Jeroni i Santa Clara, que segur que en alguna d'aquestes esglésies hi haurà alguna d'aquestes Mare de Déus mortes que xerrava fa una estona amb el xisco de Vicent. I també passarà per l'oratori del temple.
Ah, fa bona ruta.
Sí, tenia bon gust, era de Morrofi.
A ella sí que li va agradar Palma, no com la setmana passada.
No. Sí, nostra princesa la setmana passada.
Per ara, però ja sé que li agradava, que estava encantada.
Sí, va quedar encantada, i a més, s'ha fixat en una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè normalment el viatger ningú en parla d'això. I és que quan va a la seu, es repara en so sepulcre d'un personatge, en Gil Sánchez Muñoz, també conegut com a Climent Vuitè, que es troba a la seu. Un personatge conegut com Santi Papa, qui esdevingués successor del Papa Luna durant el cisma d'Occident. Aquesta que va renunciant en el títol a favor de la reunificació de l'Església Catòlica i, en compensació, l'any 1429 el nomenaren Birba de Mallorca. Aquest senyor tenia fama de ser molt sever i, fins i tot, quan va morir, quan vida s'ha enterrat, va demanar, o diu la llegenda, que l'enterressin decegut per encara seguir controlant. No sé, s'hauria de fer una exhumació per saber si el van enterrar decegut
o
no.
Ara jo imaginar-me aquesta imatge m'escolaca un poc.
Però el més divertit, o que jo me causa més simpatia, és que la llegenda diu que aquest birba, just després de la seva mort, va deixar escrit que volia que col·loquessin el seu capell.
Sí, jo l'he vist.
Ah, que sí que l'heu vist.
Fa ben poc, sí, vaig visitar la seu i el vaig veure.
I doncs ara està penjat, sí, supos que deu tenir molta de pous, pou dels segles, deu tenir una pàtina d'estens aferrada, exacta, està penjada damunt la llosa, escultòrica que representen aquest birba, i diu la llegenda que ho va deixar penjat per seguir governant el capítol, inclús després de sa mort. Però el capítol, que era molt viu, varen dir, sabeu què farem? Canviarem la sala capitular a la de la gòtica, en farem una nova de barroca i deixarem aquest Hill tot sol i encara el barret allà penjat, si em dinau a la seu, el trobareu.
I, doncs, Maria del Mar Bonet, deixem enrere ciutat, ja que Claude Derben també parla detalladament de pobles de Mallorca, de Silla, no?
Sí, un dels que va visitar primer de tot va ser Andratx, ella va sortir de Palma, passant per Portocrí, i en destaca es far, com no podria ser d'una altra manera, monument.
D'Andratx?
No, de Portocrí, quan surt de Palma, anant cap a Andratx, s'aturen es far i el destaca, perquè, clar, un gran monument medieval, segueix per Cala Figuera fins a arribar a la platja de Santa Ponsa. I jo, personalment, un altre detall que a mi m'ha cridat molt l'atenció és que recomana fer un passeig en canoa pel litoral.
Ja en fan, també.
Ja en fan. És que molts pensant que ho hem inventat tot en el segle XXI. No, ja fan passeig en caiac. Ella ho recomana. Per tant, ja sabem que en Claude Derben...
Bé, era canoa, no era caiac, no?
No era caiac, era canoa. De fet, va ser curiós perquè no fa molt vaig assistir a les jornades de fotografia i turisme de la Fundació Catany i varen comentar que ja just el mateix any que en Claude Derben va fer el viatge en canoa, na Charlotte Perriand, una altra francesa, arquitecta, dissenyadora, col·laboradora de Le Corbusier, va fer tot un passeig en canoa per Mallorca, tota la volta a Mallorca, i més hi ha fotos, ja crida l'atenció, no? Aquesta personalitat francesa l'any 32 fent voltes en canoa per Mallorca.
Sí, perquè no devien remar elles.
No. Els mallorquins i mallorquines que les veien no devien saber ni què veien.
Devien dir això, són nimfes que han sortit de la mà d'uts sirenes.
Perquè devien anar també ben mudades, bé, no ho sé.
Supos, de deixar-lo per allà sí que hi ha fotos, sí que hi ha fotos, i dues gent especialista en fent voltes en canoa, i jo he vist fotos i per ahir quasi com de la poni.
Ella no va suar, supos.
Supos que no. Vull dir, era gent acomodada. Els agradava la dolce vita, que diuen elles. Aventureres, però en comoditat.
Però no molt.
Però bé, tornem a Derben, a la senyora Derben.
Sí, en aquest viatge que feia.
Que continua cap a Andratx. Allà mos destaca la torre de Sant Mas, de l'actual ajuntament d'Andratx. I finalment visita la racó, que la va fascinar, perquè diu que per un caminó arribaves a la mà i va quedar encantada.
I després d'aquesta primera eixida, cap a on parteix?
Parteix cap a un dels clàssics del viatge a Mallorca, Vall de Mossa. I lo curiós és que en aquesta guia pràctica que incorpora en el seu llibre Les Balears, ja trobam publicitat de Camp Marió, una antiga fonda i hostatgeria fundada per la germana de na Catalina Omar, amiga i madona de s'estaca, propietat de l'arxiduc Lluís Salvador, per on varen passar molts artistes. De fet, per exemple, el pintor Coll Verdolet va estar a Camp Marió i un dels catàlegs que se li dediquen, l'autor comenta que li agradava molt convidar en els seus amics o convidats a menjar tors en col a Can Marió.
Que bo.
Devia ser una cosa habitual en aquell temps. Sí. No sé si vosaltres no menjar.
No en trobes per tot, de tors en col.
No, ja és una cosa molt gourmet,
per dir, si, no sé.
Un poc més en desús i un en col encara, sí, però...
No, tors en col.
Tors en col.
Mal de fer.
Podria menjar perfectament avui vespre.
Molt d'ossos.
No sé si era ara.
Molt d'ossos i poca popa, també t'ho dic, però sí.
No sé si encara fan tors en col, però hem de dir que Can Marió segueix obert, no com a fonda, sinó com a restaurant, però conserva el seu caràcter tradicional d'antiga fonda, just quan entres trobes una bona escala imperial exenta, retrat del fundador, balancins, quadros... A mi, personalment, m'agrada molt una darreria que fan, que se diu Montblanc, que se fan salsa de castanyes. Ara no hi aneu perquè no en faran, perquè crec que només en fan en hivern. Però bé, vosaltres heu anat mai a Can Marió?
No.
Ja, no, he passat. O sigui, ser bones i ser comes, però no he menjat. I aquest dolç fet en salsa de castanya.
Jo tampoc he anat, però amb la comerans, les castanyes, això...
No us haurà comes.
És boníssim.
Boníssim. És molt gros.
Tu l'has tastat?
L'he tastat. Sempre que hi vaig, sempre em barall, perquè diuen, això és molt gros, l'heu de compartir.
Ah, és per compartir.
I jo dic, no, jo vull per jo tot això. I me'l faig meu. Hi vaig per aquesta darreria. Però també, si els oients estan en darrere sobre més històries de Can Marió, poden consultar el llibre L'Hostal Can Marió, els inicis del turisme Vall de Mossa, de Jaume Mercat. Però bé, el nostre protagonista va visitar altres indrets de la Serra Tramuntana. Poden destacar, per exemple, Pollença, que s'anunciava a la guia pràctica de Derbent com un lloc freqüentat tot l'any per artistes, turistes i banyistes.
Escoltant la mítica cançó Puerto Poyensa de Marilina Ross. Què vols semblar aquesta cançó?
Jo l'he descobert avui, però sí, unes històries d'amor, no?
Això em van dir que és molt famosa a l'Argentina, aquesta cançó. Que és un mite, ja.
És curiós.
Aquí no és molt coneguda, però que ja és molt mítica. M'han dit a mi que tenc argentin, que ja és com un emblema. I és curiós, perquè aquí no és molt coneguda.
Puerto Pollença, amb S i en Puerto, no Port. Sí, Puerto. Castellanitzat.
Sí. Vull dir, m'ha parescut curiós.
Marilina Ross.
Marilina Ross.
Jo crec que...
Marilina.
Investigar més sobre aquesta cançó.
I que va comentar na Derbent de Pollença i el seu port.
Idò, mira, no sabem si va anar o no, però em feu un comentari que a mi personalment m'ha captivat i diu així. Jo crec que na Maria mos ho pot llegir.
Jo,
perquè tu ets una gran ratxa. No. Si no ho puc llegir jo, però ja que és una viatgera, et ho ha de llegir una dona.
Na Maria ho farà bé.
Boi, quina pressió. És el mal pas de Formentor, un dels indrets més vells del Mediterrani, salvatge i intacte, on pareix que trobam els déus. No hi són?
L'autora també mos parla del Cudi de la ciutat romana de Polèntia. Comenta que serà d'un pagès feia poc que havia deixat en el descobert un paviment de mosaics. I també parla d'un enfonsament de sol que havia deixat al descobert unes catacumbes. Vull dir que passaven coses per Polèntia en aquell temps.
Deixam enrere el nord, Serra de Tramuntana, i partim cap en el llevant, concretament a Manacor, on ella hi va passar un període de dies.
Sí, és així, Celestí. A més, té una visió molt interessant, perquè no només mos parlarà de les coves del drac i del zanc, el més habitual en el llibre de viatge. També mos xerra de la basílica paleocristiana de Sant Patró entre Sant Llorenç i Manacor.
Aprofitada bé temps, eh?
Sí, heu de pensar que també aquest viatger no venien per un dia, ni per un cap de setmana, venien per un parell de mesos.
Que estaven ben informats, però.
Sí.
Perquè en aquell temps no hi havia internet i sabien totes les tresques.
Fora Google, fora GPS.
Clar.
Però heu de pensar que moltes vegades tenien molt bona relació amb els cònsols, se n'anaven en els consolats, i també hi havia molta relació amb França, vull dir, aleshores...
Tenien contacte.
Els passejaven, més que...
Sí.
Els passejaven,
duen guies, no anaven tots sols, tot i que mai mos ho comenten si anaven acompanyats, si no...
Perquè els protagonistes són ells.
Són ells i volen donar una imatge més intrèpida.
Perquè
d'aventura.
Eren artistes.
Eren artistes, no, volen donar una imatge com a de viatger acomodat. Però bé, tornem a Manacor i hem de dir que, suposant que va visitar mosaics de Na Valèria, que varen trobar originàriament en aquesta basílica, i que aleshores s'exposaven en el centre històric, on també va visitar la torre del Palau i l'església parroquial del Dolors. De la torre del Palau, ara musealitzada, Mordiu, que era sentit Palau d'en Jaume II, però se lamenta que en quedés tan poc. Diu que només en quedava la torre i fragment de murada. I continuo fent referència a les famoses perles de Manacor, que no podria ser d'una altra manera. Però diu que el vernís, que hem de pensar que aleshores la fàbrica estava per davant de la torre del Palau, inclús ocupava un espai de la torre, diu que el vernís ho impregnava tot, és a dir, que feia una pudorassa al centre d'allà, com m'imagino un odor com un poc rància, no?, química. Però bé, la viatgera se va refugiar dins l'església del Dolors i va descobrir el Sant Crist Miraculós de Manacor, que no sé si l'heu visitat mai, vosaltres. Sí. Està envoltat d'esvots, que eren aquelles ofrenes que feien, si tu ara, per exemple, que és d'una torre i te salvaves, anaves en el Sant Crist de Manacor i li regalaves un esbos, que a vegades era una pintureta, on te ven a tu pintat, caigut de la torre, i donaves gràcies en el Sant Crist per haver-te salvat.
Que t'apareix.
També hi ha naufragis de vaixells. És un tema molt curiós, és dels esbos. Però bé, tornem en el nostre passeig per Manacor d'en Claude Dervent, i és molt interessant perquè era molt llepo d'ella, i mos conta que antes de partir de Manacor va tastar Zamarcos, que era una especialitat local d'allà de Manacor.
No et suspiros.
No, no els anomenen els suspiros, anomenen els Zamarcos.
Bueno, i dona Claude Dervent, ja he girat CR, Dervent, que van de visitar pobles com Manacor, Pollença, Alcúdia o Vall de Mossa, ho dèiem, era una mica excursionista, anava
sí,
per tot.
Totes ho eren un poc, excursionistes. S'altra i xerraven de na Maria Ben, que va pujar en el Puig Major, i en aquest cas, la senyora Dervent va pujar a Sant Salvador a Cura i a Lluc. I el primer indre que va visitar va ser Sant Salvador de Felanitx, tot i que van de pujar ja quedà sorpresa per una petita capella d'art baix, on Mordiu, que segurament se referia a aquella capella on se va trobar, que indica allò que on se va trobar la Mare de Déu de Sant Salvador i que va dissenyar mossèn Alcover l'any 1910. De l'església, que hi ha dalt de la muntanya, no en diu massa cosa, però sí que mos comenta que ja havien col·locat el pedestal per situar aquella estàtua tan grossa que hi ha de Crist Rei, que encara avui en dia se pot visitar.
Presideix, sí, sí. I el segon indret que visita és Randa, precisament molt a prop de Cateva, Jaume.
I de Cateva, Celestí.
Ah, també. Sí. A mitjan camí,
sí. Entre el Gaire i el Major. Sempre com aquesta polèmica de Randa, de si Llumajor... Perquè, clar, Llumajor tenim gràcia.
Clar.
Ja saps allò que diuen que Llumajor té gràcia, però no té cura. Aquell refrany.
No sé si vos estimeu més tenir gràcia i no tenir cura que tenir cura i no tenir gràcia.
És difícil. És quasi com un
embarbussament.
Jo crec que l'haureu de fer en aquest embarbussament.
Demà el posarem.
Però bé, Claude Dervent va visitar aquesta muntanya, que no sé si ho sabeu bé, té aquest tret santuari, té cura, gràcia i Sant Honorat, i és per això que la tradició popular diu que és una muntanya tres vegades santa, ja que és com Déu, perquè Déu són tres, és Déu Pare, Déu Fill i Esperit Sant, i són tres
en un.
I amén. En canvi, aquestes tres iglesis, cura, gràcia i Sant Honorat, són tres, però en una mateixa muntanya, que és Randa. Però bé, la viatgera compara Randa amb una gran mestava egípcia, Què vols pensar?
M'ha sorprès això.
Bona comparació.
Clar, hem de pensar que viatjàvem molt i veiem moltes coses.
Clar,
i...
sabia perquè ho deia.
I anaven comparant. Si fa moltes comparatives en Grècia, també. Però bé, comenta
per
que...
Per tant, tota la raó.
Sí.
Li donem?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. També eren molt imaginatius, aquests viatgers.
Sí,
no? Tenien molta imaginació. De pensar que no estaven tan saturats d'imatges.
No tenien mòbil.
No tenien mòbil, ni Instagram, ni Twitter. I hem de pensar que, bé, li va costar un poc el camí, perquè no hi havia la carretera d'ara, diu que era un camí bastant pedregós, i una vegada a cura, diu que hi ha un monjo franciscà que li va fer de guia, i destaca el passat l'Olià, com no podria ser d'altra manera, i l'escultura d'un cric crucificat provinent de l'antic convent de Sant Domingo de Palma, desamortitzat, i que encara es pot veure un del lateral del cambril on hi ha la Mare de Déu. La visita va acabar de vora la cisterna, de vora el coll de la cisterna, on un jove monjo li va oferir beure aigua d'una cuera de ferro, mor diu, on els peregrins devien beure aigua dolça amb gust de rovell i de cel.
Home, no sé si de cel, però de rovell i pintura sí. Bé, i finalment va visitar el santuari de Lluc, no?
Exacte, va visitar Lluc, ella ja ho diu, que era un lloc sagrat per tots els mallorquins, i ben a prop de que teva, Maria, perquè tu et dic que no, Álvaro.
Sí, nosaltres ho tenim a tir de pedra després de les curves... Més la Mare de Déu de Lluc.
Cap viatgera d'aquesta passa per la Pobla. No sé per què.
No van de Covent.
Bueno, l'arxiduc sí que hi va passar per la Pobla. En xerrarem un dia. Perquè
l'arxiduc
va comprar Miramar en el Balla de la Pobla. Però ja ho contaré un altre dia.
Mira. Aquesta m'interessa.
Va pegant fora.
Sí. Si voleu, la setmana que veu contar-me.
Val, vinga.
Contarem com l'arxiduc va comprar Miramar en el Balla de la Pobla.
I sabent si va menjar res a la Pobla?
A la Pobla diria que no va menjar res, però ho comprovaré. Bé, qualque cosa devia menjar, però no ho comin.
No comin. No existia pas a mi ni cas cotxe.
No comin que menjés espinegada,
però ho recercaré per si de cas.
Sí, que el menjar és una qüestió que aquí interessa.
És una qüestió important. De fet, a Lluc mordiu en Clot d'Erden, que podia romant de 3 dies, i que te donaven a tastar les olives que tenien allà empotades els frares. Vull dir, això és molt interessant.
De Caimari.
Exacte, això mateix. Em menges tu olives de Caimari, Maria.
Jo menjo olives de per tot, m'encanten les olives, Jaume.
Però, deixant la part més gastronòmica de banda, dir que Clot d'Erden era una dona cultivada i va fer referència, van d'arribar a Lluc, a la llegenda del salt de la vella dona, que mos comenta, com molts dels nostres oients ja saben, que quan passa per aquell estret, per aquella curva, on diu la llegenda que un marit gelós va tirar a la dona pels fondals, a la seva dona, i quan va arribar a missa, a Lluc, a missa primera, troba a la vella dona allà, de la primera línia de sa missa, de sa litúrgia, i va quedar esgleat.
Ai, ai, que dins el barranc remuga l'aigua, la llençà dins el fondal d'una estirada pel penya-segat rebota la vella dona, la fosca se l'engolida. Les roques callen i un rastre del crim no en queda per recordar-se. Ai, ai, que això...
El salt de la vella dona és una llegenda que es va fer molt popular quan Gabriel Gené Manila en va publicar una versió a les llegendes de les Terres de Lluc. Posteriorment, Maria del Mar Bonet va adaptar la versió de Gené Manila i en va fer aquesta cançó preciosa. Eh?
Sí.
I ja veus que en els anys 30 ja era una llegenda molt coneguda, ja que la viatgera francesa Claude d'Erden en fa referència en aquesta publicació titulada Les Balears.
Això mateix.
I amén, una altra vegada.
Fascinant, no? Molt ben interessant.
He de dir que mos hem centrat aquesta vegada a Mallorca, però que també va anar a Menorca i a Ervissa.
Ui, i haurem de fer dos capítols
més. Millor la setmana que ve, com ve fet, segon capítol.
Me donaríeu permís per fer un altre capítol.
I tant, tirem amb 15 ets a Eivissancs, també.
Però i a Formentera no hi va anar?
També hi va anar.
Ah, perquè clar, això...
La setmana que ve, segona part.
I va fer coses més importants allà?
Bé, descriu molt, sobretot el tema de la indumentària, li fascina tot el tema de la joieria menorquina.
Ah, clar.
I, bé, no sé si t'entendré, quan se refereixen al jaleo de Ciutadella, s'hi fa referència com a fantasies renovades de l'Àfrica.
I d'ahí un momentet que hem de fer una pausa i tot d'una, mos acomiadam.
Tento.
I de tres ràdios... Participació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
I Dana Cloud Derwent, me l'imaginem cantant d'aquesta cançó, però, clar,
sí,
aquesta cançó
fotor d'ella.
No existia encara aquesta cançó en Serrat. No. Bueno, Jaume Bernat, et trobo bé. Moltes gràcies per aquest viatge,
gràcies,
per aquest nou viatge.
Gràcies, Celestí, Maria, Miquel.
La setmana que ve fem el viatge de Cloud Derwent a Menorca i Eivissa.
I el següent capítol, l'Arxiduc i l'Espinagada de la Pobla.
L'Arxiduc, Coent, de la Pobla. Maria, Miquel, gràcies i fins demà. Marga Cifra, gràcies per aquests minuts. Eh? Fins demà, ens retrobem.
Fins demà.
A partir de les 3.
IB3 Ràdio, les notícies de l'exís.
Bon dia. A Sineu continua en aquesta hora la festa del MUC. Fa uns minuts ha acabat l'encontre entre el MUC i la MUCA, un dels moments més esperats de l'hora baixa, tot i que la celebració encara continua. Seguint-ho tot, a Sineu tenim el nostre company Lluís Hernández. Lluís, com avança?